Doctor López Codina, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Estem amb una incidència molt elevada, estem amb els hospitals molt plens, tenim moltes UTIs plenes, per tant, encara estem en una situació complexa, està clar.
Posi'm el pro aquí darrere. Pro?
No, però no. De fet, tenim una visió optimista. Probablement estem millorant, i fixeu-vos que dic probablement, perquè de fet el que ens diuen les dades és que estem millorant, però també és cert que en aquests moments les dades en casos especialment té molt soroll i per tant té alguns interrogants, però no, el més probable és que estiguem millorant. Les UCIs, els hospitals, estan estables. De fet, a les UCIs hi ha una baixada d'ahir, però està associada a un canvi de criteris en l'avaluació. La nostra anàlisi ens diu que seguim estables amb les UCIs i amb les hospitalitzacions, i això realment són bones notícies.
Hi ha alguna cosa que li preocupi especialment, doctor?
Em preocupa, diguem-ne, l'excés d'optimisme, per dir-ho així.
Ja.
La pandèmia no s'ha acabat. És com podem dir que s'ha acabat la pandèmia quan estem a dalt de tot, i, per tant, cal que els comportaments de les persones els hem de tenir seguint sent responsables. Hem de procurar evitar els contactes, evitar els contagis. El fet de millorar no vol dir que estiguin ja bé. Estem probablement en un procés de millora, que és la millor de les notícies, però hem de ser pacients. I hem de ser conscients de que la pandèmia l'hem acabat moltes vegades. Llavors hem patit, per dir-ho així, el fet de que realment no s'havia acabat, i pot ser també que no se'ns hagi acabat, perquè el virus segueix mutant i ningú ens diu que alguna de les mutacions pugui ser complicada.
Me n'alegro que cridi la prudència, però també és veritat que tant el conseller Argimon com ahir la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, i fins i tot el govern de Dinamarca, i fins i tot el govern del Regne Unit, home, estan fent una apertura, diríem, cap a l'optimisme, certament que fa que la ciutadania ens hi enganxem, perquè necessitem, no?
Necessitem optimisme, però també necessitem, diguem-ne, entendre quina és la situació realment per no tenir decepcions posteriorment, està clar.
El pic de contagis hem arribat? Considera que sí?
Probablement l'hem passat ja, i el que ens diuen les dades és que estem millorant dia a dia.
En dades hi ha alguna cosa que el preocupi? En dades, al marge de l'excés d'optimisme, però en dades hi ha alguna cosa que encara sigui preocupant?
El que és preocupant és els alts valors que tenim a tot arreu. El fet de que estiguem millorant és una gran notícia, però hem de ser conscients de que estem molt amunt encara.
Pel que em deia, i des del seu punt de vista, veient les dades, és un xic imprudent aixecar la majoria de restriccions?
Probablement no. Sobre les restriccions, mira, deixa'm dir que cal veure molt clar que han estat molt útils les restriccions, perquè sempre sembla que siguin com un caprici, no és així. Han estat molt útils perquè, de fet, al desembre teníem un creixement molt important de la variant Delta, que provocava molts casos greus i que, de fet, creixia independentment de la variant Omicron, evidentment. Les restriccions, el passaport Covid, el tancament nocturn, els aforaments limitats, tot el conjunt de restriccions van aconseguir que la variant Delta anés minvant i anés desapareixent. I això, diguem-ne, és la gran notícia, perquè certament hem comprovat que la variant Omicron es propaga molt més ràpidament, però provoca menys casos greus. Per tant, la gran notícia és la desaparició pràctica de la variant Delta. I això ha estat gràcies a un esforç per minimitzar els contactes entre les persones. En aquests moments, la variant Omicron és molt difícil de parar, perquè es propaga amb molta facilitat, i per tant, moltes restriccions, doncs, diguem-ne, tenen una eficiència difícil d'avaluar. I quan es fan mesures, sempre cal col·locar dos coses a la balança. D'una banda, les millores des del punt de vista d'epidemiologia matemàtica, però d'altra banda, els efectes socials i econòmics. En aquests moments, probablement, la millora en els dels efectes socials i econòmics poden ser més importants que l'aturada o la frenada de propagació. És raonable, doncs, treure les restriccions, igual que ho estan fent a Dinamarca o com ho fan a molts altres països.
En tot cas, sí que és, hi ha un fet que potser molta gent li pot preocupar, i és que sembla que les discoteques podien reobrir d'aquí a 15 dies, l'11 de febrer. Aquí, evidentment, això és un risc o no?
Les discoteques són un entorn realment on el contagi té moltes facilitats. Per tant, diguem-ne, segurament implica un increment de la propagació en certs grups de persones, però atès que la variant Omicron no provoca casos molt greus, especialment entre joves, probablement el risc pot ser mesurat. No, nosaltres no ens atrevim a opinar sobre quines restriccions s'han d'aixecar o a baixar, sinó que globalment el que s'hi hem vist és que són necessàries i importants, i en aquests moments doncs, anar intentant reduir-les és també raonable.
Hi ha hagut algun canvi en els contagis arran de la fi del toc de queda?
Encara no es pot veure això, realment.
No veure.
I d'altra banda, com sempre, tot va, diguem-ne, tot va entrellaçat i és molt difícil separar els efectes d'una mesura en concret.
No sé si m'ho sabrà respondre professor López Codina, que és quanta, és a dir, quanta gent infectada amb Delta i quanta amb Omicron hi ha en aquests moments a les UCIs? És a dir, si aquesta és a dir, si realment la gent que comença a sortir és que fa moltes setmanes que està amb Delta i que, en canvi, n'entren poquíssims amb la variant Omicron.
No tinc les dades ara, ho sento.
Sí.
El que sí que és cert és que les estades a les UCI s'allarguen molt i, per tant, encara tenim malalts ingressats com conseqüència de la variant Delta, efectivament.
Mm-hmm. La vacunació. Ens estem vacunant menys en tercera dosi?
La vacunació té una certa frenada, per dir-ho així, i és molt important donar el missatge que cal vacunar-se amb la tercera dosi, perquè és, de fet, la millor forma d'evitar problemes greus. I, de fet, la situació que tenim als hospitals i a les UCIs, on hi ha una certa estabilitat, en bona mesura és gràcies a la vacunació amb tercera dosi.
Vostè ara parlava de la gran notícia, que era que anem baixant, però també remarcava que les dades encara són molt altes. Quan calcula que deixaran de ser molt altes?
Bé, ara sabem que durant 15 dies, que és nosaltres el que podem, diguem-ne, avaluar amb els models amb certes garanties, durant 15 dies seguirem baixant. D'aquí 15 dies els valors encara seran alts, no seran ni molt menys tan alts com ara, i esperem que en algun moment, encara no podem pronosticar quan, la baixada sigui més ràpida. Per tant, segurament doncs, en un mes les coses han de ser molt millors, un mes i mig les coses han de ser realment molt millors.
Estem parlant de Catalunya, però en canvi en altres països ens indica que la baixada és cau molt en picat. S'ha parlat de Sud-àfrica, fins i tot del Regne Unit, és a dir que hi ha una baixada gairebé amb línia recta avall. Això
no.
Ho anem descartant,
eh? No, això no es veu, realment. Hem de ser conscients de que això no es veu. D'una banda, Sud-àfrica no podem comparar-nos amb Catalunya perquè socialment o estructuralment, sanitàriament, econòmicament, és molt diferent, Realment no és un país comparable. Però d'altra banda, per exemple, el Regne Unit van estar baixant, efectivament, però es van estabilitzar i en aquests moments, diguem-ne, mantenen una incidència alta i estable. Per tant, no hi ha aquesta baixada tan anomenada. I si mirem els països de la Unió Europea, majoritàriament tots estan pujant, Dinamarca segueix pujant. Dinamarca és un gran indicador perquè fan realment una gran quantitat de tests i això ens pot donar una imatge molt bona de quina és la situació real i segueixen creixent en incidència. En aquests moments pensem que nosaltres potser estem per davant de Dinamarca, potser, diguem-ne, hem iniciat la baixada i per tant, diguem-ne, anem en bona direcció, però realment no hi ha aquesta baixada generalitzada en cap lloc.
Estàvem parlant de vacunació i estàvem parlant de la vacunació i això em sembla que és molt interessant. Pot explicar als oients que encara tinguin dubtes de sobre la vacunació, si és bona o no és bona, com a mínim amb l'efecte que té amb aquesta època que estem vivint, pot explicar si...
No, la vacunació té efectes des de totes les perspectives, des del punt de vista epidemiològic. La gent vacunada té menys probabilitat d'infectar-se. La gent vacunada després té molta menys probabilitat de tenir casos greus. La gent vacunada té molta menys probabilitat d'acabar les UCIs i té molta menys probabilitat de morir. Per tant, sense cap mena de dubte, és molt recomanable vacunar-se perquè, evidentment, aquesta Omicron seguirà propagant-se i pràcticament tothom en algun moment o altre s'acabarà infectant. I ningú sap quina és diguem-ne, la seva predisposició a tenir casos greus, perquè de fet hi ha casos, gent jove que dona sorpreses i acaba les UCIs. Per tant, vacunar-se és molt i molt important. Les terceres dosis que ara ja ho poden fer els més joves, el que és important és que mirin de trobar hora i que es vacunin quan abans millor.
Alguna zona de Catalunya preocupa en aquests moments o no?
No, Catalunya està, diguem-ne, a tot arreu molt, molt infectada. Per tant, el nivell és molt alt a tot arreu. S'observa ja alguna àrea que comença a baixar, per tant, això són bones notícies, però encara, diguem-ne, està bastant distribuït.
Quina àrea, per exemple?
Per exemple, ara m'ho faràs mirar.
Perdó, disculpi.
No pateixis.
Disculpi. Però clar, allò que munta, com que sempre dèiem les zones on sempre estem malament, de tant en tant que digui, pues mira, aquesta zona la felicitem perquè està millor que la resta del país, d'una manera també estem...
Mira, el Pirineu i Aran, per exemple, estan baixant, que el Berguedà també està baixant, Pallars, Alta Ribagorça, no... Tenim alguna part de l'Hospitalet, que també està millorant, i alguna part de la Metropolitana Nord. Ja. Però són encara molt puntuals.
I preocupant?
No, preocupant
tot, preocupant tot. Vull dir, amb incidència molt altíssima, hi ha alguna?
Preocupant-ho són tots. Metropolitana Nord, el Vallès Occidental, l'Oest, de fet, té valors d'incidència molt alts. També tindria... O sigui, el Vallès Occidental globalment tindria un valor molt alt en aquests moments, eh? I la zona de Lleida, també.
Habitualment veiem com quan una zona del món comença a millorar, ja n'hi ha una altra, la situació es complica. Això està passant? És a dir, en llocs on és estiu o micro no ha tingut tant impacte?
De fet, l'estacionalitat, que tants cops se n'ha parlat, encara no és transcendent. Això n'hem de ser molt conscients. El que ha determinat aquí que hi hagi onades o no hi hagi onades és la variant Omicron. Primer va començar a Europa, diguem-ne, després de Sud-àfrica va començar a Europa de forma important, als Estats Units, però, per exemple, unes setmanes després va començar a Sud-amèrica, i en aquests moments veiem països com Argentina, com Uruguai, com Paraguai, que tenen una incidència molt alta, però Brasil, Colòmbia, Ecuador, tots estan creixent de forma important.
Glòria.
Sí. Bon dia, doctor López Codina. Una pregunta relacionada amb la forma com se'ns assegura que comencen a comptar-se els que estan ingressats a la UCI, que es comença a diferenciar entre els que estan a la UCI amb Covid o per Covid. No sé si això també es reflecteix a les dades que vosaltres recolliu i en quina mesura, quins són els canvis a l'hora de fer aquesta valoració entre els que són a la UCI amb Covid, és a dir, patologies que a més s'han agreujat amb la Covid, o per Covid exclusivament.
Bé, hi ha hagut una petita baixada de l'ordre d'un 10%, més o menys, en els casos, diguem-ne, que es comptabilitzen, si ara es fa l'esforç de comptar només els que estan per Covid.
Jordi Bosch.
Bon dia, eh?
Bon dia.
El que li volia comentar és que, a veure, hem començat la conversa amb vostè en el que estàvem intentant trobar el to de la situació, no? Allò que a vegades et diguem com si fos el carrusel deportiu, el minuto de juego y resultado, sí. No? Com està? I a vegades és difícil. A mi em dóna la impressió, després d'escoltar-ho, que vostè ha volgut, diríem, donar un toc de realisme, aquest punt optimista que hi ha, etcètera, perquè vivim el dia i si ahir va ser pitjor i avui millor estem més contents. A veure, jo crec que aquesta situació una mica més de tranquil·litat que els responsables sanitaris estan traslladant, en Jordi ha entrevistat a diverses persones els darrers dies, vostè mateix, és perquè en l'UDA de... Pregunto, quan va començar desembre i arriba l'Omicron i es veu de seguida que té una alta transmissibilitat, jo crec que vostès posen en la seva fulla del càlcul, però també en la seva experiència com a professionals, el fet de que si hi ha tan alta transmissibilitat i és tan agressiva com la Delta, es podia col·lapsar el sistema sanitari. I això no ha passat. I jo crec que part de l'optimisme que pot haver-hi en aquest moment és aquell alleugerament perquè això no ha passat. Vaig ben enfocat o vaig equivocat?
No, aneu ben enfocat. Quan arriba l'Omicron sabem que provoca menys casos greus, però no sabem quin percentatge menys provoca. I diguem-ne, en els models ens deia que en funció del percentatge de menys que provocava se'ns perdia el control o aconseguíem controlar-lo. La bona notícia realment és que estaríem a la banda baixa, que realment provoca de l'ordre d'un 80% de casos menys greus que la variant Delta, i això ens permet doncs veure que en aquests moments les UCIs estan estables, les hospitalitzacions no creixen desmesuradament.
Podia haver anat d'una altra manera.
Això realment és raó d'optimisme, clarament. Sí.
Podia haver anat d'una altra manera.
Sí, perquè, diguem-ne, a les mutacions, el que són a l'atzar, les que es poden propagar amb més rapidesa són les que triomfen, però el fet de que siguin que causin casos greus o menys greus, això no realment no forma part de la selecció. I aquest discurs que hi ha, que les mutacions cada cop són casos menys greus, això realment no és així. Podem tenir una mutació que es propagui molt ràpidament i que també provoqui molts casos greus. Per tant, hi havia molts interrogants sobre el que ens podia passar.
Pere Mas, si pot ser l'última.
Sí, bon dia, doctor. Agafant la frase que vostè ha dit, pràcticament tothom en un moment o altre s'acabarà infectant, que és una percepció bastant generalitzada, tinc la sensació que hi ha algun tipus de gent que assumeix que, com que serà així, relaxa una mica les mesures i diu, mira, si l'agafo tampoc passarà res. Aniré una mica amb mascareta, sense mascareta per casa, la tenen els nanos, i això és una bona idea? En plan de, agafo la infecció i ja ho tindré fet.
El que és una bona idea és vacunar-se, perquè si s'agafa la infecció tens molta menys probabilitat de tenir casos greus. Sí, sabem que crea menys casos greus, però també hi ha casos greus, també hi ha gent que acaba a l'hospital i acaba a les UCIs. Per tant, diguem-ne, infectar-se, diguem-ne, de forma voluntària no seria molt intel·ligent.
Val.
No vull entretenir el nostre convidat, però jo el meu, ho dic o no?
Clar.
Vale. A veure què li sembla el meu plan de vida. El meu plan de vida és pauta completa, ja està, ja la tinc. Deixar de fer-me PCRs, antígens, viure normal. Demanar contínuament que tot estigui obert, demanar-ho, perquè encara no està tot obert. Si em trobo malament, em quedo a casa. M'agradaria que em demanessin el pas Covid als puestos. A mi m'agradaria que me'l demanessin, perquè sóc un ciutadà conscient i faig les coses correctament. I portaré sempre una mascareta a sobre, que me la posaré quan vegi una persona a més de 2 metres de mi, me la poso. Què li sembla? Això sempre que les UCIs estiguin bé. Què li sembla, el meu plan de vida?
Bé, el que també cal és, diguem-ne, ser responsables amb les regles de joc col·lectives, perquè si cada un de nosaltres decidim quines són les regles de joc, evidentment serà molt difícil.
Però per això li parlo de mi, vostè...
No, però vull dir que si en aquests moments ens diuen que s'ha de portar la mascareta pel carrer, independentment, diguem-ne, de l'avaluació que puguem fer sobre aquest fet, en aquests moments, doncs, toca, diguem-ne, complir, igual que si tocarà complir, si el CAP et criden per fer una PCR, encara que tu no tinguis ganes de fer-la, doncs està bé que la fem i així ens ajudem a que el sistema pugui funcionar amb certa normalitat.
Prenc nota.
Tenim les dades en pauta completa. I d'aquestes dades d'avui no... Sé que la mirada ha de ser més genital i més ampla que no d'un dia, però, per exemple, els casos confirmats van baixant. Avui n'hi ha 27.000 més, però estem lluny dels que vam arribar a 50.000, o sigui, estem en 27.000. El risc de rebrot baixa de manera significativa, 223 punts de cop, i sobretot baixa la incidència, que fa molts dies que no ho feia. La incidència acumulada 15 dies baixa 20 punts, que és poc, és molt poc, però que va baixant, ha baixat. La taxa de positivitat continua baixant, estem a 20 en aquests moments, ha baixat 3 dècimes, i les defuncions són 52 més. Pacients ingressats n'entren 21 a planta i, et dic entre cometes, només 2 a les UCIs han anat baixant aquests últims dies, i la R baixa una centèsima. Per tant, sí que és veritat que continuen baixant, com deia el doctor López Codina, sembla que efectivament tot va baixant, però d'una manera, com deia, extraordinàriament lenta. Per tant, podem ser optimistes? Sí, però amb molta, 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 molta moderació encara. Amb molta moderació encara.
Tu va dir el conseller el divendres, Sí. Els 2 mesos d'hivern que queden seran durs.
Doctor López Codina, un plaer, novament. Moltes gràcies.
De res.
Que vagi bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.